Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
El 3 de juliol del 2006, 5 dies abans de la visita del papa Benet XVI a València, es va produir un accident de metro el més greu de la història d'Espanya. Un tren de la línia 1 va descarrilar i va haver 43 víctimes mortals i 47 ferits. Malgrat les xifres, la justícia valenciana va arxivar el cas i va dictaminar que no hi havia cap responsable. Han passat més de 10 anys i s'ha publicat el documental L'estratègia del silencio, un film dirigit per Vicenç Pèrit que explica la llarga lluita de les víctimes per exigir respostes i justícia.
Pensem que aquell accident es va produir en el pitjor moment possible a tots els nivells, mediàtic, polític i social, i aleshores, en 4 dies, des de dilluns a divendres, pràcticament es va despatxar políticament i mediàticament l'accident perquè venia el papa i amb aquella visita d'alguna manera es passava pàgina, no? A aquella tragèdia s'havien fet en 4 dies. El soterrar es va fer el dia següent de l'accident, quan encara hi havia víctimes que no s'havien identificat els seus cossos. Però va ser molt ràpid. Totes aquelles tragèdies que anem coneguent, no? Passant amb l'Àlvia, passant amb el Llach, passant amb l'Espanner, veus, quan hi ha una administració pública darrere d'un accident així, sempre s'intenta tapar i passar pàgina quant abans millor, no? Uh-huh. No siga que hi hagi responsabilitats. I uh-huh. És el que va passar aquí.
Si l'accident no hagués ocorregut 5 dies abans de la visita del papa, possiblement el tractament polític no hagués estat el mateix. Parla Vicent Peris, director del documental L'estratègia del silencio.
A més, la comissió d'investigació es va fer en el mes d'agost. Pràcticament 20 dies després de l'accident s'obri en ple mes d'agost una comissió d'investigació que dura només 4 dies, 4 dies de comissió d'investigació, i en la més curta de la història, òbviament, de les Corts, i es tanca el mes d'agost amb la majoria absoluta del Partit Popular. Es va decidir que no hi havia cap responsabilitat política, un accident inevitable, imprevisible, fortuït, i per tant no hi havia res més que investigar, no? Uh-huh. I amb això, i amb un mitjà de comunicació com era Canal 9 en aquella època, que pràcticament en 3-4 dies també va despatxar aquell accident, doncs la societat va oblidar, no? Vam oblidar tots en pocs mesos.
La tenacitat de les víctimes per reclamar justícia ha estat gran i constant. Després de seguir de prop l'associació de víctimes durant més de 5 anys, l'equip del documental va decidir fer aquest treball.
Més enllà del que ells podien pensar que foren les causes de l'accident, tot el que era la gestió política que havien i el tracte que els havia donat el govern valencià, no? I ells pensaven que fou era tan indecent allò que ho havien de contar, i havien de contar, a més, la lluita i la resistència d'aquell grup de ciutadans anònims, no? Que estaven en una plaça cada dia 3, amb 100-200 persones com a màxim recolzant-les i concentrant-se allà demanant una cosa tan senzilla com respostes, no? Què havia passat en aquell accident, i sobretot demanant-li que el govern esperant un perdó del govern.
El documental L'estratègia del silencio va rebre una menció especial del jurat del Festival de Cinema i Drets Humans de València, el conegut com a Human Fest.
Ràdio Estel.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace, i a 2:15 el sopar a la Llotja de Mar, Passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament als sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. La teva nit. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades. Tens temps fins al 30 de maig.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2777 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Els col·leccionistes d'antiguitats són els drapaires dels records.
Santiago Rusiñol, Màximes i mals pensaments, 1927.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre, novament, amics i amigues. El Papa ha completat aquest dissabte l'estada de gairebé 24 hores a Fàtima, on presidia, el mateix dissabte al matí, recordem-ho, la canonització dels pastors Jacinta i Francesc, els petits que van veure la Mare de Déu aquell 13 de maig de 1917, ara fa tot just 100 anys. Més enllà de totes les reflexions espirituals que va fer el Sant Pare, en destaquem una que parla dels pobres i dels malalts. Francesc va dir que Fàtima és sobretot aquest mantell de llum que ens cobreix en qualsevol lloc de la Terra quan ens refugiem sota la protecció de la Mare de Déu per demanar-li, com ensenya la Salve Regina, que ens mostri Jesús. I en agrair la possibilitat de ser a Portugal a venerar la Mare de Déu, la seva patrona, recorda que sota el mantell no es perden i sobre els seus braços vindrà l'esperança i la pau que necessiten les persones necessitades i que el mateix pontífex va suplicar per a tots els germans en el baptisme i en la humanitat, en particular, i això ho va enfatitzar, per als malalts i els discapacitats, els empresonats, els desocupats, els abandonats i els pobres en general. Aquest missatge de caritat, naturalment, com no pot ser d'una altra manera, el fem nostre avui des de la veu de Càritas. Avui, festivitat de Sant Isidre Llaurador, tenim una diòcesi protagonista que podem dir que és molt rural, tot i que també té focus urbans importants, la diòcesi d'Urgell. Aquest protagonisme del bisbat d'Urgell el compartirem primer amb la reflexió de Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell, i després amb l'entrevista en profunditat que avui compartirem amb Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell. Entre altres qüestions, ens parlarà del lema institucional de Càritas d'Urgell per aquest any, cridats a ser comunitat, i del voluntariat, entès com la participació de tothom, és a dir, de tots els qui se senten cristians i església, en els projectes de Càritas. El testimoni serà avui de Càritas Diocesana de Barcelona, concretament d'un voluntari de l'organització catòlica, Jaume Mestre, que ens visitarà en els últims minuts del programa. Tot això amb les notícies, l'agenda i una mica més, fins a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions de l'equip, amb el Toni Huguet a les vies de so, avui també amb l'Àlex Alsina des de la Seu d'Urgell, i amb la resta, amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Com que avui la diòcesi protagonista és Urgell, la reflexió, el comentari ens arriba des d'allà, concretament de la mà del delegat episcopal de Càritas d'Urgell, Jaume Majoral. Ja el tenim amb nosaltres, mossèn Jaume Majoral. Bon vespre, bona nit, benvingut a la veu de Càritas. Endavant.
Doncs bon vespre a tots aquells que ens escolten. Ens apleguem en aquest temps pasqual. És un temps que abarca aquests mesos previs a l'estiu. La Pasqua és un temps de testimonis, de realitats properes que ens han d'ajudar a fer-nos créixer com a Església i com a Càritas. Aquest diumenge, a les nostres esglésies, proclamàvem l'Evangeli i en sortia aquella paraula tan directa als nostres cors de Jesucrist. Jo sóc el camí, la veritat i la vida, que entronca perfectament amb l'eslògan, amb la campanya institucional d'enguany, que aquests dies del Corpus propers segur que tindrem presents a les nostres cartelleres, a les nostres instal·lacions, als nostres llocs d'acollida de Càritas. Som cridats a ser comunitat. No només a fer comunitat, sinó a ser, des del nostre compromís i la nostra entrega. Avui una mirada també agraïda a aquells que ens ajuden a ser veritables comunitats, els nostres voluntaris. Només penseu que arreu de Catalunya, en els bisbats amb seu a Catalunya, tenim 12.500 persones, homes i dones, que han entès aquest compromís, que saben que per seguir a Jesús en el seu camí, des de la veritat i la vida, es cal entregar i ajudar als altres. Nosaltres, doncs, a casa nostra, tenim aquests 12.500 a nivell de Catalunya, però en el nostre bisbat gairebé 250 persones també s'han acollit amb aquest compromís. El Papa Francesc, en aquests dies previs de la Setmana Santa, estem parlant a la Quaresma, ja fa un temps, ens dedicava un missatge. I el missatge deia que la paraula era un do, i acte seguit ens deia, i l'altre és un do. Avui, doncs, sapiguem valorar aquest do que tenim tan important, que forma part de l'ADN de les nostres Càritas, el voluntariat. Aquests homes i dones que saben que la seva vida, com a creients, com a persones, té que veure amb la seva entrega cap als altres. En un món com en el nostre, en el qual tot té un sentit egoista, individualista, i a la vegada també mirat només per un, nosaltres volem trencar esquemes, volem ser comunitat de comunitats, oferint el que som, a vegades des de la senzillesa d'estirar la mà, o simplement d'escoltar a l'altre, o d'ajudar-lo també, si cal, econòmicament. Cal saber acollir, cal saber estimar. Només així nosaltres podrem seguir el camí de Jesús, des de la veritat, que vol dir a vegades també la denúncia profètica, i des de la vida en majúscula, sense estalviar-nos res per als altres i amb els altres. És l'única manera que en aquest temps de la Pasqua, aquest temps tan explosionat de colors, de flors, d'olors en les nostres terres, almenys en el nostre bisbat rural, també hi sapiguem posar aquesta plenitud de vida cap a aquells que més ho necessiten, especialment els altres, per acollir-los, per estimar-los, per escoltar-los, per fer-los protagonistes de la nostra petita història. En aquest temps pasqual, que espero i desitjo que tots sapiguem viure fins a la plenitud, sapiguem demanar a Déu que ens il·lumini. I a la vegada també en aquest mes de maig, més dedicat a la Verge Maria, que ella també ens vulgui guardar i ens vulgui ajudar. Gràcies, doncs, també a totes aquelles persones que ens permetran complir la campanya institucional, ser comunitat. I ho hem de fer amb l'ajuda de totes i de tots, d'aquelles persones que han entès la frase de Jesús, que han trobat el seu camí i que han optat perquè aquest sigui el camí que aplegui a moltes persones, també especialment els més rebutjats, els més exclosos, els més marginats. Una forta abraçada i una bona vesprada a tots aquells i aquelles que avui ens escolten. Gràcies.
Moltes gràcies, mossèn Jaume Majoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Que tinguin bona setmana i també bona campanya institucional sobre el sentit de comunitat al bisbat d'Urgell. Adéu-siau, una abraçada.
Moltes gràcies.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible.
Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Al cap de setmana dels dies 6 i 7 de maig, l'anterior, el bisbat d'Urgell va acollir i va rebre a les parròquies de Sant Julià de Lòria i Agramunt la creu de Lampedusa, que durant aquests darrers mesos s'ha fet present en celebracions i actes arreu de Catalunya. Diumenge 7, per exemple, a la parròquia de la Mare de Déu Assumpta d'Agramunt, en l'Eucaristia, en què també va impartir el sagrament de la confirmació a 15 nois i noies a la parròquia, l'arcabisbe Joan Enric Vives va subratllar que la diòcesi d'Urgell està oberta a l'acollida dels refugiats i va posar en relleu el simbolisme de la creu de Lampedusa, feta amb fragments dels vaixells en què van naufragar centenars de persones que fugien de Síria i en el qual van perdre la vida molts infants i altres van quedar orfes.
L'arcabisbe Vives va dir que aquesta creu parla de dignitat i d'acolliment i que tenir-la a la diòcesi d'Urgell és també un compromís d'ajudar i estimar tots els crucificats de la terra. La creu va ser present també al Principat d'Andorra, on el 6 de maig va ser protagonista de la missa d'infants i joves presidida per Pepe Gisbert a la parròquia de Sant Julià de Lòria, a la qual van assistir les famílies. Després de l'Eucaristia, els adolescents van participar en una pregària reflexió i en un concert de música cristiana amb la creu present.
Càritas va participar igualment el cap de setmana del 6 i 7 de maig en la Fira de Primavera de Tremp, amb un stand informatiu sobre les diverses activitats i les novetats de la propera inauguració del centre de l'entitat al carrer del Forn número 39. De la mateixa localitat de Tremp. Es va aprofitar l'esdeveniment per donar a conèixer el nou centre que breument s'obrirà, que en breu s'obrirà, i la persona que en serà la responsable.
Per l'estant, van passar a saludar les autoritats. Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, i Joan Ubach, alcalde de Tremp. També van rebre la visita de Joan Antoni Mateo, rector i president de Càritas Parroquial de Tremp, i Josep Manel Fondavila, director.
També el diumenge 7 de maig, amb motiu de la celebració de la Festa de la Santa Creu i l'Arbre de Maig, el projecte La Fireta de Càritas Arxiprestal de Terrassa va vendre productes artesans a la parròquia de la Sagrada Família. Entre altres productes es venien llibretes amb enquadernació japonesa, punts de llibre i bijuteria. També hi havia productes de l'hort de Can Amat, en què treballen participants i voluntaris de Càritas.
La Fireta és un projecte de Terrassa que s'emmarca dins del programa laboral i promociona les persones ateses que tenen capacitats i habilitats per fer treballs manuals amb l'objectiu de buscar l'apoderament de les persones que hi participen.
També es va celebrar el diumenge 7 de maig la Fira de Casserres, en què també es du a terme la trobada de caramelles. Càritas Parroquial hi va ser present amb una parada on es podien adquirir labors i manualitats elaborades per les voluntàries amb la finalitat d'ajudar les persones necessitades que l'entitat atén.
També van ser les voluntàries de Mans Unides de Berga, que un any més van oferir productes i participacions pel sorteig solidari del 24 de juny a benefici dels projectes d'enguany.
El setmanari La Veu de la Noia ha fet un donatiu a Càritas Arxiprestal a Noia Sagarra de 9.100 euros. Ara fa unes setmanes, la directora de La Veu de la Noia, Pia Prat i Jorba, va lliurar a la directora de Càritas, Montserrat Roca, aquests diners.
Aquesta col·laboració amb Càritas és el resultat de les aportacions de les diferents empreses i entitats que van incloure publicitat en l'especial Solidaritat del passat Nadal. La Veu de la Noia va fer un suplement especial la Setmana de Nadal de 2016 dedicat a Càritas, en el qual es van publicar diferents reportatges i entrevistes donant a conèixer el treball de l'entitat. També es va fer una campanya d'anunciants i totes les aportacions recollides per la publicitat s'han lliurat a Càritas.
Seguim repassant l'actualitat de la setmana. Durant els mesos de maig i juny, la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa se centrarà en el punt 5 del seu decàleg verd. Animaràs una conversió personal, eclesial i comunitària.
En aquesta nova cita del calendari bimestral de sensibilització, que es prolongarà fins a mitjans de l'any 2018, Les entitats promotores de la campanya, Càritas, la Conferència Espanyola de Religiosos, Justícia i Pau, Mans Unides i la Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Solidari, exhorten a iniciar una conversió personal i comunitària que, com l'Església proposa, suposa un retorn a Jesús. En desenvolupar el cinquè principi del Decàleg Verd, la campanya arriba al seu equador i compleix gairebé un any de crida pública a la reflexió sobre dels propis estils de vida, la manera de viure-la amb respecte als que ens envolten, especialment les persones més vulnerables, pobres i excloses, i la contribució que es fa en la cura de la casa comuna.
Dimecres passat es va celebrar a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, a Sabadell, al carrer Duran i Sors, la tercera trobada anual dels voluntaris de Càritas dels arxiprestats de Sabadell Nord i Sabadell Centre Sud, que inclou també les poblacions de Sentmenat, Castellà, Polinyà, Sant Quirze, Badia del Vallès i Barberà del Vallès, a la qual van participar 110 voluntaris.
La presidenta de Càritas Interparroquial de Sabadell, Rosa Roig, va donar la benvinguda als assistents i les treballadores de l'entitat van organitzar les activitats que es van fer després. Es van proposar 8 taules de treball. Les tècniques de Càritas dinamitzaven les xerrades. Hi havia una taula on es parlava del que es pot millorar i el que agradaria fer als voluntaris. Els altres temes que es tocaven eren el repartiment d'aliments, el rober, el projecte Tramat de Vida, adreçat a gent gran, la borsa de treball, tallers de treballs manuals, economia solidària i voluntariat jove. Després es van posar en comú les conclusions d'algunes de les taules. Els voluntaris van explicar que el que més els agrada és el contacte amb la gent i que els agradaria poder dedicar més temps i motivar les persones que atenen i acompanyen. La trobada va servir per compartir experiències, analitzar com es treballa i buscar noves idees entre tots plegats per encarar el futur.
Càritas Espanyola, que és membre actiu de la Coordinadora Estatal de Comerç Just, s'ha sumat com cada any a les celebracions que es convoquen en més de 50 països de tot el món dins el Dia Mundial del Comerç Just, que es va commemorar dissabte passat com cada 13 de maig.
Aquest any, sota el lema Som rebels amb causa, som comerç just i tu, milers de persones en els 5 continents van unir les seves veus per a reivindicar el comerç just com una eina efectiva per erradicar les injustícies socials que sostenen les condicions de desigualtat global que persisteixen en el món. Amb aquesta mateixa crida, la majoria de les Càritas que formen part de la xarxa interdiocesana de comerç just han organitzat en diversos punts del país una densa agenda d'activitats d'informació i sensibilització per donar a conèixer els objectius d'una activitat amb la qual es pretén afavorir un model d'intercanvi comercial basat en unes relacions ètiques i equitatives, on es respectin els drets de les persones al llarg de tota la cadena de producció, distribució i comercialització.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. La diòcesi de la setmana.
Seguim a Urgell, com ens comentava ara fa uns instants en el seu comentari i en la seva reflexió Jaume Mayoral. Càritas és compromís, voluntariat i també sentit de pertinença a l'Església. D'això volem parlar durant els propers minuts amb Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell. Ens comentarà el lema institucional de la institució a nivell diocesà a Urgell, cridats a ser comunitat, i també del sentit general del voluntariat, perquè certament el fet de ser batejats i, per tant, cristians, implica ja una pertinença a Càritas. Des de l'estudi de la Seu d'Urgell, a Ràdio Principat, ens acompanya Josep Casanova, director de Càritas d'Urgell. Senyor Casanova, bon vespre, benvingut.
Hola, bona nit, gràcies.
Com va tot?
Bé, pues, lluitant cada dia.
Lluitant, i aquest any amb un lema molt clar i molt interpel·lador per als qui se senten a Església, cridats a ser comunitat. Què ens diu d'aquest lema? Què implica?
Bé, la paraula és bonica, eh?
Sí, i tant.
Però porta, té molt de fondo. Jo, per començar, primer m'agradaria dir una mica les paraules del Papa Francesc, que té l'encert de dir paraules entenedores per tothom, concises i que ajuden a la reflexió, no?
Sí.
I ell parla que la comunitat és l'espai on podem acompanyar i ser acompanyats, generar presència, anunci, denúncia i un altre estil de vida. I també voldria també fer una referència també a unes altres paraules del Papa francès, que diu: caminar sense deixar empremta no serveix per a res. A la vida s'ha de caminar com Jesús va caminar, deixant empremtes que marquin la història, empremtes que donin vida. I això passa comprometent-se. En certa manera, ser cridats a ser comunitat ens ve dir que estem cridats no solament amb una acció, diríem, tipus més satisfactori d'ajuda a les necessitats de persones, sinó també estem cridats a construir i a participar i formar part de la societat on visquem. I això, per què és important que ho remarquem? Perquè està claríssim que en el nostre treball social, si volem ser un referent en una societat cada vegada més, diríem, empobrida de valors i inclús, esta vegades, d'idees clares, i també mancada d'iniciatives, sí que n'hi ha moltes, però moltes iniciatives tampoc se'ls van bé on ens porten, ens cal ser part activa del canvi de la societat. I això és el compromís, perquè el compromís, al fin, al capdavall, és deixar de fer el paper d'espectador social per a esdevenir un actor, no? Ja no ets un que s'ho mire des del balcó de la plaça, sinó ets un que baixa i estàs dins de la plaça pública, eh? I això és un tema que a mi m'agrada molt, perquè és una dimensió que de Càritas la teníem com una mica descuidada i crec que ens ajuda a reflexionar. De fet, el que sí que hem de tindre molt clar és de que cal prestar molta atenció al global, no? Persona, societat, comunitat, església, el que sigui, es religen o es neguen en la realitat, enmig de les contrarietats del nostre món, i també enmig de les alegries quotidianes i dels processos globals. Per tant, la realitat és que estem en una societat i nosaltres potser no hauríem de dir tant volem un món millor, sinó que volem el futur d'aquest món millor. I això és compromís. Per tant, ens obliga a tota la comunitat cristiana a estar més compromesos a construir una societat que la voldríem més evangèlica, no? Més justa, més solidària, més inclusiva.
I en el cas de la campanya institucional, habitualment Càritas d'Urgell treballa per anys. És tot l'any que vostès s'adrecen a la societat amb aquest lema?
Aquesta és una campanya institucional que promoguda des de Càritas Espanyola, per totes les Càritas d'Espanya. Normalment sol tindre la vigència d'un any, però és una mica el guió, el fons, el refons de tota la campanya, i també t'ajuda a fer-te una reflexió dins de Càritas, de dir, bueno, què ens implica a nosaltres aquest lema, aquest missatge o aquesta reflexió? I d'aquí en podem traure diverses conclusions, no? Primera, que els nostres projectes han de ser inclusius i no exclusius. Què vol dir això? Si nosaltres creem un rober només pels pobres, si nosaltres creem la finestreta de donar aliments, això no és inclusiu, això és exclusiu. Uh-huh. He fet un exemple molt gràfic, molt pràctic, no? Uh-huh. Però això s'ha d'estendre a tots els nostres projectes. Hem de fer les coses que siguin una mica per tothom. O que no porten l'estigma de la finestreta, si no, no és inclusiu. Segona, els nostres beneficiaris, persones que tenem, que uns els hi diuen usuaris o beneficiaris, hem de treballar perquè cada vegada siguin més participants dels nostres projectes. Què vol dir això? A vegades ha sortit el dubte de dir, un usuari de Càritas pot ser voluntari de Càritas? Pues per descomptat que ho pot ser. Uh-huh. Tercera, implica estar oberts a la col·laboració social. Nosaltres no estem tancats, estem a el que abans deia, amb aquesta realitat de la societat que tenim. Però aquesta col·laboració social l'hauríem d'intentar fer-la entendre no sols com un pont entre els que volen donar i els que necessiten rebre, sinó també com una part activa del canvi de la societat. Quan nosaltres, que hem engegat un programa, que en diem Entitats en Cor, volem que les entitats, les fundacions, les associacions, els clubs esportius, tothom, els diem, vosaltres us convidem a participar del projecte de Càritas. I és quan aquí surt una certa reflexió dialèctica de dir com podem participar, i llavors quan descobreixes, quan vas al món de les empreses, que avui dia es parla molt de responsabilitat social, i això encara no està ben entès, perquè alguna empresa el tema responsabilitat social ho entén com una operació més de maquillatge, no? Que pas una realitat, i dius, no, si el teu compromís hauria de ser que tu cada any m'agafessis dos treballadors d'inserció, per exemple. Oh, això em complica la vida. Dic, noi, és que diguem, la història aquesta, i estem tots al mateix ball, som tots aquí. Per tant, tu tens un compromís i jo tinc també un compromís, perquè a vegades sembla que el compromís social només sigui les entitats socials. I un altre aspecte molt important, promoure el treball en xarxa, que aquest és un tema que sembla aparentment fàcil, avui dia que tothom parla de xarxes, però no és tan fàcil, I no és tan fàcil perquè a vegades es posa el protagonisme en el que cadascú vol fer o pensa que ha de fer. I en vez de posar en el centre i no pensar en una piràmide que hi ha una cúspide, sinó posar en el centre les persones, les coses canvien bastant. També és important, i continuo amb aquesta, diríem, reflexió que nosaltres ens hem fet de cara a aquest lema i buscar coses pràctiques per nosaltres, és de que hem de crear espais de trobament amb tots els que volen treballar per la defensa dels drets de les persones. Nosaltres hem d'estar amb tot el que sigui humà i per millorar la defensa de les persones hi hem de ser. I també hem d'estar oberts a que participin els altres amb aquestes propostes nostres. I per acabar, per fi l'ecologia ha entrat a l'Església. Potser entrarà per fi per la via de la porta de Càritas, potser, no? Perquè sí, encara costa. Però a Càritas també ja parlem d'ecologia i també parlem de propostes i de idees que parlen d'ecologia, però l'ecologia que en diguem integral, la que proposa la Laudato Si.
Sí, l'ecologia de, vaja, de tot el que hi ha a la Terra, no? D'aquesta germana Terra de la qual el Papa ens parla.
Pensant molt en la casa comú, que és la casa de tots, i que lo social va lligat amb els recursos materials.
Sí.
Per tant, no podem parlar només d'ecologia, com parlen una mica els meus fills, que només sembla que l'ecologia és a l'hora com triem les escombraries i ho fem bé. I cada dia m'estan renyant que no ho faig bé, que això s'ha de posar aquí. Dic, però s'acaba aquí?
S'ha de fer això, també està bé. Però,
sí,
però no és
clar que s'ha de fer això, però això no en tenim prou.
Exacte, sí.
Hem de canviar... Bueno, ja ho diu la Laudato Si, ja ho diu que cal una interiorització, cal una reflexió, cal una conversió. Per què? Perquè no n'hi ha prou de fer coses, no? Perquè això implica també un canvi radical en tots els processos de produir i també un canvi d'interior, espiritual, de mirar com ens posicionem davant de la nostra casa comuna, que és la Terra.
Avui ens acompanya a la veu de Càritas de Ràdio Estel Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell. Estem parlant de la diòcesi de la setmana, de la seva campanya institucional Cridats a ser comunitat, aquest és el lema. I també m'agradaria proposar-li, senyor Josep Casanova, una reflexió sobre el voluntariat. La participació de la gent a Càritas, ara al principi ho dèiem, és un compromís que va lligat directament al baptisme, és a dir, tots som Càritas, Càritas és de tots, Càritas és l'Església, no?, que fa amor i l'expressa amb tothom, sense mirar cap etiqueta ni cap distinció, i ho fa amb tothom. Ara ens deia mossèn Mayoral, en el comentari setmanal, que hi ha entre 200 i 300 voluntaris, no?, a Càritas Urgell. És una xifra interessant.
Sí, això són els voluntaris que diríem oficialitzats, no?
Però els reals són molts més, gràcies
a Déu. Sí, perquè a vegades hi ha el voluntari d'una col·laboració puntual, el voluntari, diríem, aquest, que 200-300, un aquest voluntari, diríem, més compromès, més de cada setmana, perquè ens en tinguem, no? Aquest és un tema molt interessant, perquè ara el tema de voluntariat està molt de moda, sembla una moneda comú de parlar de voluntaris i tot això. I, clar, primer de tot, des de la perspectiva nostra, primer el que tinc molt clar és el dia que en un lloc no hi hagi una comunitat cristiana, Càritas tanca la porta. No té sentit. No té sentit. Segona, la comunitat, el responsable de Càritas no és la directiva de Càritas ni sols el bisbe. És també la comunitat cristiana. I la comunitat cristiana s'ha d'implicar amb les activitats i les programacions i les propostes que fa l'organització Càritas. Però Càritas, si vol continuar sent el que crec que és i ha de continuar sent, tenim aquella frase tan bonica, Càritas, l'expressió de l'amor preferencial de la comunitat cristiana. I això també va molt bé perquè a vegades com a mi quan em diuen els de Càritas, dic, que perdona, què dius? Els de Càritas, no. Si som tots els de Càritas, tots els que som membres de la comunitat i els que volen participar en un projecte, encara que siguin creients tebis o creients, diríem, poc practicants, però sempre hi té que portar el segell de que nosaltres ho fem en nom d'una comunitat, tot el que fem, en nom de la comunitat cristiana. És molt interessant perquè el tema del voluntariat és un tema que aparentment sembla molt senzill i també té les seves complexitats. No és fàcil, perquè els voluntaris tenen les seves, diríem, maneres de pensar, les seves motivacions. El tema de la gestió del voluntari és un problema també de molts egos. Cadascú voldria fer el seu propi projecte i cadascú voldria fer les coses a la seva manera. Però sí que hi ha una voluntat que és molt interessant i aquí voldria destacar dos temes. Una, el samarità creient, que és el que defineix el voluntari creient, crea una utopia de que el món aquest el podem millorar i que aquesta utopia només és possible a base de fer, doncs, de lligar o entreteixir milions de petites utopies quotidianes, de gestos, de petites aportacions, perquè tot suma. El granet d'una manera com una persona atén amb una altra, el granet com una persona porta optimisme, el granet d'una persona que porta iniciativa, tot això va sumant. I tots aquests petits sacrificis, i entenguem-ho molt clar, que el voluntari no és la persona que no sap què fer amb el seu temps lliure. Aquí també hi ha una confusió. Diu, com, ara tinc temps, faig de voluntari. No. El voluntari és la persona que regala temps. I regalar temps és la millor obra de caritat. I el voluntari és la persona que dona el que és. Jo aquí a Càritas soc voluntari, però dono el que soc. Vull dir, amb els meus coneixements, amb les meves maneres de fer, perquè dono el que soc. I cada voluntari, al donar el que soc, va, en certa manera, creant una mena de malla que cada vegada pot ser més forta. Gràcies al voluntariat, moltes coses que fem no es podrien fer. I gràcies al voluntariat, dona sentit o raó de ser també a l'organització.
Està clar que la filosofia no és donar aquest temps residual o marginal. Si tinc temps, ho faig, sinó organitzar la vida amb aquest sentit de generositat. Això no vol dir que tots puguin donar 30 hores setmanals o
això,
20.
Claro, és diferent.
Exacte, cadascú donarà el que pot, però sempre amb aquesta visió de donar importància, no?, aquesta generositat i de donar el que un és, com vostè diu molt bé. Bé, doncs, els voluntaris són molts a Càritas, però realment doncs, tots poden fer en algun moment una contribució. No necessàriament sempre un donatiu econòmic o un regal material, sinó que moltes vegades el millor regal que és el propi temps. El voluntariat és molt, molt important per entendre l'acció de Càritas. Entre altres obres de Càritas Urgell, aquesta empresa d'inserció Nou Grapats, que va endavant, no?, després, ja uns quants mesos després de la seva creació.
Pues sí, mira, pues ara el mes que ve aprofito i
sí, endavant.
Engeguem un nou projecte dins de l'empresa d'inserció. Serà com una secció dins d'aquesta empresa de que preocupa 8 joves amb problemes bàsicament mentals o que tenen dificultats. Aquests no, difícilment potser no els podrem inserir en una empresa ordinària, ojalà que ho poguéssim fer, però aquests ja tenen un caràcter, diríem, de més permanència, no? Potser els haurem d'ocupar tota la vida. No ho sé. O clar que no, però no ho sé. Bé, cada vegada més hi ha una realitat amb joves amb problemes mentals, derivats a vegades inclús d'alguna malaltia, tipus d'un tractament de quimio, que ha provocat lesions, o de, també d'un tema de drogues, o d'un tema pues, que no són, diríem, molt profuns per estar en un centre especial, sinó que tenen unes limitacions, però que si es treballa bé es pot promoure molt la seva autonomia i desenvolupar les seves capacitats. Això, actualment tenim 8 treballadors d'inserció, això implicarà passar de 8 a 16 treballadors d'inserció. I aquesta sessió que posem en marxa, perquè el mes que ve se'n contrataran 4 a 30 hores setmanals, després el mes de juliol 2 mes i el mes de setembre 2 mes per arribar a 8. Això requereix una inversió molt important, que en aquest cas d'uns 180.000 euros, i requereix pues, crear línies d'activitat apropiades i adequades. Una d'aquestes serà el tema de jardineria i el cultiu d'hortalisses, o sigui, fem un hort també per promoure aquestes activitats i creem altres activitats. Bé, cada vegada te n'adones que quan tu crees un recurs que té... que té les seves complicitats, sobretot perquè no deixem de banda que al final també és un tema de números i de negoci, no? Perquè aquí el que intentes és buscar la sostenibilitat del projecte. Però quan penses en el projecte social, dius, bueno, et van sortint noves realitats quan estàs, diríem, del ball, dins d'aquest ball que he dit abans, de quan deixes de mirar la plaça i baixes a baix a la plaça, vas descobrint noves realitats. I això hem posat en marxa perquè hem trobat que en la nostra població hi ha una realitat que no està atesa per ningú, perquè si estigués atesa per algú altre ja ho faríem, no? I, bueno, el gran problema és que m'estan dient no és que tindràs més candidats que pensaves.
Sí.
I vull dir, perquè són realitats que queden una mica com amagades o poc visibles, no? I llavors diu, no, és que hi ha més casos d'aquestes tipologies. Diu, bueno, pues, potser no podrem arribar a tothom, però almenys posem el nostre granet de sorra, que això és el que fa comunitat.
I tant. I fa comunitat en un territori com el de la diòcesi d'Urgell, en aquest cas, que és molt gran, dispers, i amb moltes realitats diferents, tot i que el nombre d'habitants globals no sigui el més gran.
Som poquets, però estem... desperdigats.
Sí, desperdigats, i que s'interpreti bé això, Cadascú a les seves terres, en comarques molt diverses,
correcte,
com la Noguera, l'Alt Urgell, la Vall d'Aran...
La Vall d'Aran... Són... Bueno, tenim de tot, a l'Urgell...
I, malauradament, necessitat i pobresa. No us oblideu dels pobres, ens diu el Papa sempre, no? Doncs això també hi
I
és.
I no oblidem que treballem... que treballem pels pobres, no visquem dels pobres.
Doncs molt important això. Ja ho ha dit vostè, senyor Josep Casanova, sense els voluntaris no existiria Càritas, perquè només amb l'estructura, com si fos una petita empresa, no?, pagant a uns treballadors...
Seríem una ONG més.
Exacte. I segur que les ONGs, moltes, fan una gran feina, no
sí,
ho, no ho hem
sí,
de negar.
Sí, però nosaltres, per la missió que tenim encomanada, som més que una... Si diguem, o considerem que som més que una ONG, és per aquesta missió que tenim, que és una missió evangelitzadora, de servei a la humanitat.
I tant. Cridats a ser comunitat, lema de Càritas, a partir de la proposta de Càritas Espanyola i el bisbat d'Urgell. Avui hem parlat amb el director voluntari de Càritas Urgell, Josep Casanova, que ens ha acompanyat des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi que tenim allà a Ràdio Principat. Ha estat un plaer conversar, com sempre, amb vostè. No sé si vol acabar amb un missatge als qui ens escolten avui, en ple mes de maig.
Bé, pues primer el mes de maig és el mes de Maria, no?
Sí.
Hi ha dies que quan tens dificultats i costa molt d'engegar projectes i, a més, tot el dia sempre acabes amb el tema de les peles.
Sí.
Jo sóc seguidor, perquè vaig ser format a l'Escola Salesiana, sóc seguidor de Maria Auxiliadora. I la meva protectora, per dir-ho d'una manera, no? I jo li dic, escolta, Maria Auxiliadora, ajuda'm tu o si no plego.
Doncs, i no li falla, oi?
De moment no.
De moment no. Recordem que és el dia 24, la festa de Maria Auxiliadora.
Correcte.
Aprofitem per recordar-ho. Gràcies, senyor Josep Casanova, amb aquesta proposta d'encomanar-nos a la Mare de Déu. Ens acomiadem. Fins a la propera ocasió. Salutacions a tota la diòcesi d'Urgell. Bon vespre.
Bon vespre. Gràcies i bona nit.
Adéu-siau.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
El testimoni ens arriba avui de l'Arxidiòcesi de Barcelona. És el del voluntari Jaume Mestre Morell. Ja el tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel perquè ens expliqui la feina que fa des de fa uns anys per a Càritas Diocesana de Barcelona. També és amb nosaltres, l'ha acompanyat Jordi Julià, de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Jordi, bon vespre, bona nit, benvingut.
Bona nit, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres també per la vostra ajuda. I és que tu mateix, Jordi, li feies també una entrevista a Jaume Mestre Morell, oi?
Sí, en Jaume va ser una casualitat de trobar el seu testimoni, precisament perquè amb les noves xarxes socials doncs, ens van etiquetar des del Centre Cívic de la Teixonera, doncs que hi havia un voluntari de Càritas que estava participant en aquell espai i a partir d'aquí, de trobar-ho per les xarxes socials, doncs vam contactar amb ell i vam poder trobar doncs, el seu testimoni que ha valgut la pena de conèixer.
I tant. Jaume Mestre Morell ofereix des del gener un suport formatiu perquè la gent sàpiga elaborar un currículum, donar-se d'alta al servei d'ocupació, accedir a pàgines de recerca de feina o simplement obrir un compte de correu electrònic. Senyor Jaume Mestre Morell, bon vespre, benvingut.
Hola, bon vespre. Gràcies.
Gràcies a vostè per la seva presència. Bé, vostè és voluntari de Càritas Diocesana de Barcelona des de fa 6 anys, més o menys?
Sí, jo sóc voluntari des de, concretament, 6 anys, des del 2011.
I què hi fa a Càritas Diocesana?
Bueno, sempre m'ha agradat dir que jo sóc un voluntari absolut. O sigui, faig el que em manen, que és el concepte que jo tinc del voluntariat, no? I des del primer dia i el primer lloc que vaig estar, el primer centre, fins al lloc que estic ara, o que estic ara en dos llocs, sempre estic a el que faci falta.
Per tant, vostè l'únic que decideix és ajudar. Les altres coses, o com ajuda, ho decideixen altres.
Exactament. A mi m'agrada estar en aquesta època de la meva vida, a la sombra, i a ordres de lo que la gent em mani.
Una història bonica, la de Jaume Mestre Morell, perquè és el perfil que tots somiem, no?, quan pensem en un voluntari, aquella persona que es posa a disposició d'una causa, de la caritat, en aquest cas. Quina millor causa.
Sí, més tenint en compte que, com em va explicar, ve de Sant Cugat. O sigui que aquí hi ha un valor afegit encara més gran de traslladar-se cada dimecres a la parròquia doncs, situada a Horta-Guinardó.
Parròquia de Sant Cebrià, sí, concretament.
Sant Cebrià, exactament. Uh-huh.
I com li ve el vincle amb aquesta parròquia, senyor Morell?
Bueno, jo he fet, com he dit, fa 6 anys que estic a Càritas. El primer lloc que vaig estar va ser la parròquia del Pilar, al carrer Villarroel París, crec que era.
Casanova París.
Si no. O Casanova sí. París, perdó.
A l'Eixample de Barcelona.
Exactament. Va ser el primer lloc que em van destinar, perquè jo vaig oferir-me, a tot menys estar en una oficina, no? Fent informàtica. I allí vaig estar un parell d'anys, i amb un canvi important que va haver a Càritas, des del meu punt de vista d'organització, a partir de que es van integrar treballadors socials, crec, o treballadores, en aquest cas, vaig anar a parar, vaig fer un curs de, diguem, d'adaptació amb aquest nou sistema a la Sagrada Família, 3 o 4 mesos, que va ser magnífic, perquè vaig gaudir de l'obra d'art al costat meu, a dins de la sacristia, fantàstic. I ara ja em van destinar llavors al Carmel, a Gullers, en el 64, i allí vaig estar fins ara. El que passa que això hi vaig els dimarts, i per un tema d'organització, només hi vaig per les tardes, ara, a Gullers, al Carmel, i em van proposar una noia executiva de Càritas si volia anar al Centre Cívic de la Teixonera a fer aquesta feina que vostè ha descrit abans, al principi de l'entrevista. I allà estic ara, o sigui, dimarts i dimecres, de matí, tarda, dimarts, de matí, dimecres a la Teixonera.
I com es viu aquest servei? Es troba casos molt diferents, segur, no?, de persones que busquen feina.
Bueno, sí, és... Jo això li poso l'etiqueta d'adaptació, que és una cosa, una idea que jo tenia quan treballava. Vaig pensar, quan et jubilis, has de fer un voluntariat, no? Quin lloc Càritas t'ofereix molt bé, això. I per què? Per a poder-te adaptar a la societat real. Perquè quan treballes, vius un món... Clar, vius un món del teu treball. En aquest cas, vosaltres aquí, o jo, o cadascú.
Naturalment.
Però naturalment la societat no és això. La societat, i menys la societat de necessitats. Uh-huh. I això me dona a mi una molt bon estar i bones sensacions quan acabo la tasca cada aquests dies, aquests dos dies.
Se sent satisfet amb el
sí,
que fa.
Sí, perfectament. Mm-hmm.
No, jo el que aquí voldria remarcar és que, sobretot, els usuaris que van al centre cívic de la Teixonera són persones que al matí van al menjador social que hi ha a la parròquia de Sant Cebrià,
sí,
que és un menjador que també porten voluntaris de Càritas, i allà hi ha persones doncs, en situació de sense llar que esmorzen i posteriorment doncs, van al centre cívic perquè hi ha ordinadors o perquè simplement és un espai on poden doncs, descansar, reposar o tenir un espai on aixoplugar-se. I aquí en Jaume doncs, fa aquest paper de suport en aquesta gent doncs, que està sense res doncs, de poder-los donar una oportunitat. I el, més, i el que sobta més, és, i m'ho deien des del mateix centre cívic, és que diuen, potser a vegades el SOC de l'Ajuntament ens ofereix eines que potser són massa complexes per al perfil que ve al centre cívic. Llavors, en Jaume sí que pot ajudar amb aquelles eines bàsiques, això, com obrir un ordinador, com fer un currículum o com obrir un compte de correu, coses que potser trobem molt normals o molt naturals, però que hi ha molta gent que ni té les eines, sí, ni té les habilitats, ni en cap moment ningú ha parat a explicar-los. I el Jaume fa aquest paper d'explicar-los a aquestes persones.
Avui tenim amb nosaltres Jordi Julià, de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, i Jaume Mestre Morell, voluntari de Càritas Diocesana de Barcelona, també des de fa 6 anys. Vostè va decidir fer serveis de voluntariat a Càritas en algun context concret, la jubilació laboral, en algun moment de la seva vida?
Sí, això va, mentre treballava, ho pensava, els últims temps, els últims mesos de treballar, que em vaig planificar la vida de jubilat, que eren omplir com a mínim 8 hores del meu dia que les tenia ocupades amb la feina, perquè de hobbies i tot això en tenia, no? I vaig pensar que un dia a la setmana l'ompliria amb una acció social, d'ajuda social, i va ser aquesta.
Uh-huh. I la vol seguir fent mentre Déu li doni salut?
Sí, sí, per supòs. I, bueno, i sempre, he dit jo, sempre ajudant als equips que hi ha, que gaire vull dir aquí públicament, bueno, aquesta oportunitat que tinc, els equips professionals que hi ha a Càritas de servidors socials o de, no sé quin nom exactament tenen, de treballadors socials.
Treballadors socials.
Treballadors socials i treballadores amb moltes i algun treballador i ajudar-los, que són, realment són aquests els que fan la feina, diguem-ne, operativa. I els voluntaris, com jo i com molts altres que hi ha, doncs fem aquestes feines de no són de segon ordre ni molt menys, però de deixar-nos manar i qui diu el que fa jo, que he explicat en Jordi i Julià, hi ha també molts voluntaris que fan amb gestió de roba, de segona mà, classificació, venda, etc, classificació d'aliments, la gestió de repartir-los, i mil feines anònimes a la sombra que es fan els voluntaris.
Segur que els qui manen, deixin-m'ho dir, agraeixen que un home com vostè posi a disposició, no?, de l'organització.
No tinc cap queixa, al contrari, me trobo...
I segur que elles i ells tampoc.
Jo vaig parlar precisament amb una tècnica del programa d'inserció sociolaboral que em deia, diu, tenir persones com en Jaume, que han estat tota la vida dedicant-se a l'empresa privada i que vulguin donar part del seu temps en aquest, a Càritas, doncs és un privilegi que s'ha d'aprofitar. I des de comunicació també tenim voluntaris que, si no hi fossin, doncs no podríem fer molta de la feina que ens toca fer.
Doncs molt agraïts per la presència de Jaume Mestre Morell, voluntari de Càritas Diocesana de Barcelona, que ens ha presentat una part de la feina que fa. No sé si vol afegir alguna última cosa sobre els serveis que fa i sobre el que li agradaria aconseguir. Segurament ha trobat molta gent que després li tornen a veure o li diuen que tenen feina.
Bueno, un dels...
Això dels resultats obtinguts sempre agrada sentir.
Sí, és veritat. un dels punts que m'agrada molt és quan algú, en aquest cas de la teixonera, dels que fa i ajuda a buscar feina, amb el lema, la feina de trobar feina, que és veritat, perquè això és el que jo intento inculcar a als noies i nois que venen allà, que busquen feina, i és quan algú ve que l'ha trobada o que torna la setmana següent dient, pues moltes gràcies, hay tirat o tirado o echado aquests currículums i sembla que tal com han fet poder tingut més acollida. I algun, pocs, per desgràcia, que ja tenen feina.
Doncs, sí, doncs sempre és benvingut això. Moltes gràcies novament, Jaume, gràcies a mestre, per haver-nos acompanyat. Vols afegir alguna última cosa, Jordi i Julià? Desitjar que els que ens escolten, també, si no ho han fet, s'animin a fer algun voluntariat a Càritas, que això sempre és una bona, un bon missatge final, eh?
Això volia. Doncs que sense els 2.500 voluntaris que hi ha a la diòcesi de Barcelona, molta de la feina que es fa des de Càritas no es podria portar a terme, per tant, enhorabona a tots i tota aquella persona que es vulgui apuntar, doncs ja ho sap.
2.500 a Barcelona, que em sembla que és la diòcesi que més té de voluntaris, però també als més de 12.000 o 13.000, sí, a tot Catalunya.
Més de 10.000 a tot Catalunya.
Més de 10.000 a tot Catalunya. Bé, sí, les xifres no són exactes, però estem parlant aproximadament d'una quantitat de persones molt gran, un gran capital social, que segur que pot augmentar també, i amb això no volem renyar ningú, simplement animar la gent que ens escolta a fer-ho. Jaume Mestre Morell, gràcies per haver-nos acompanyat i gràcies,
gràcies a vostè i a l'emissora i a Càritas.
Adéu-siau. Gràcies, Jordi. Adéu-siau. Fins una altra.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar
i a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Dimecres, de 6:45 de la tarda a 8 del vespre, a l'Aula Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació 231, Desiré García, responsable del programa de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Barcelona, farà una valoració del programa Feina amb Cor sobre l'acompanyament com a element clau per accedir al mercat laboral. Per assistir a aquesta sessió organitzada per l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana, cal trucar al telèfon 93 344 1673 o bé escriure un correu electrònic a l'adreça escoladeformació@caritasbcn.org.
Dijous al matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona, es reunirà la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya.
També dijous, en aquest cas des de 9:45 del matí fins a les 12 del migdia, al Centre Sant Domènec de Balaguer, Emili Tena, especialitzat en formació en coaching executiu i polític, farà una formació per als treballadors de Càritas d'Urgell, on l'objectiu és la millora del compromís.
Dijous a les 6 de la tarda, a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, Sònia Martínez, advocada de Càritas, farà una xerrada sobre refugiats i immigrants.
Dissabte a les 10 del matí a la Càritas Parroquial d'Alcarràs es farà la trobada de joves de la diòcesi de Lleida.
També dissabte a 8:15 de la tarda al pàrquing de l'Església de la Mare de Déu del Pilar de Lleida, les parròquies de Santa Maria Magdalena i Mare de Déu del Pilar organitzen un berenar solidari.
Ara us expliquem, fixant-nos en el cap de setmana, que diumenge a les 8 del vespre la Càritas Parroquial d'Aitona organitza als seus locals per aquest dia, diumenge a les 8 del vespre, recordeu, un sopar solidari.
I dilluns que ve, de 9:45 del matí a les 12 del migdia, al Centre Sant Tot de la Seu d'Urgell, Emili Tena farà una formació en coaching executiu destinada als treballadors de Càritas d'Urgell.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Hem arribat amb aquestes previsions al final de l'edició d'avui de La veu de Càritas a Ràdio Estel. Gràcies per la vostra companyia. Us recordem que al Facebook de Càritas Catalunya teniu més notícies a banda de les que donem sempre en el nostre programa i més actualitat en general. També podeu visitar el web caritascatalunya.cat. Hem estat amb vosaltres des de les 8 del vespre, com sempre els dilluns a aquesta hora, el Toni Huguet a les vies de so, avui també l'Àlex Alsina des de la Seu d'Urgell, i la resta de l'equip amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona setmana, la veu de Càritas torna dilluns vinent a les 8 del vespre. Adéu-siau. Thank you.